Només la pluja apagarà l'onada d'incendis a Espanya. Avui encara n'hi ha una vintena que cremen sense control. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
És la gran esperança que plogui. Amb la baixada de les temperatures no n'hi ha hagut prou i encara hi ha 21 incendis actius totalment descontrolats a Castella, Lleó, Galícia i Extremadura. La bona notícia és que en aquestes últimes hores no hi ha hagut nous focus, Raül Flores.
La directora general de Protecció Civil del govern espanyol, Virginia Barcones, confiava en la pluja com el millor bomber.
Las temperaturas han sido más bajas, pero las rachas de viento han seguido complicando las labores de extinción y adicionalmente, bueno, pues esa escasez de lluvias que esperemos que a lo largo de los próximos días no sea así.
En aquests moments, un dels incendis que més preocupa és el de Jarilla, a Càceres, que ja ha cremat més de 16.000 hectàrees sobre el terreny. I tenim els nostres enviats especials per a Joan Álvarez amb el suport tècnic de Josep Plazas.
Hola, bon dia. Doncs aquí al centre de comandament avançat de l'incendi de Càceres a la Granja, tota l'atenció està posada en el que sentíem, el vent bufa amb força i tot i que les temperatures són més baixes i la humitat més alta, des de la Junta d'Extremadura no es vol parlar de moment d'optimisme fins a veure com evoluciona el vent.
Gairebé tots aquests municipis espanyols que s'estan cremant estan despoblats. N'hi ha que han arribat a perdre la meitat dels seus habitants en els últims 20 anys i aquest abandonament eleva i molt el risc d'incendi forestal.
La gestió rural que es fa en aquests llocs és incapaç de combatre l'impacte del canvi climàtic i cada cop més gent d'aquests territoris està alçant la veu per exigir més recursos. Marta del Riego Anta és periodista i escriptora de La Bañeza, municipi de la província de Lleó.
Havia un sentimiento de indignación y un sentimiento de indefensión de que estamos absolutamente abandonados, así nos sentimos. Los incendios se apagan en invierno, pero es que aquí no se ha hecho absolutamente nada.
Al Pròxim Orient, Israel mobilitza 60.000 reservistes per ocupar la ciutat de Gaza. És el seu pla de conquesta, que també contempla evacuar el milió de persones que viuen en aquesta ciutat.
I tot això mentre se suposa que Israel està estudiant la proposta dels mediadors internacionals per una treva a Gaza, que Hamas ja ha acceptat. Alguns ho interpreten com un moviment de pressió.
Aquí a Catalunya, a casa nostra, cau a mínims el nombre d'aprovats en l'examen teòric de cotxe. Només 4 de cada 10 aspirants aproven a la primera.
En el punt de mira hi ha el baix nivell de comprensió lectora dels alumnes. No entenen el que llegeixen. La DGT vol fer ara exàmens menys memorístics. Sergio Martínez és professor en una autoescola de Cornellà.
Crec que el nivell de comprensió lectora ha baixat i estan més acostumats a memoritzar que a analitzar el que estan llegint.
Professionals i associacions d'afectats qüestionen la intenció del Ministeri de Sanitat de limitar els ingressos psiquiàtrics involuntaris i avançar cada cop més cap a ingressos en què només s'atengui la voluntat del malalt mental.
Estem parlant de gent que pot tenir Alzheimer o esquizofrènia i moltes vegades les famílies no tenen més opció que ingressar-los per garantir la seva salut mental. Eduard Vieta és el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic.
És una cosa de parlar des del sofà de casa, no? Llavors, clar, és molt fàcil. La veritat és que les coses no són tan senzilles. Quan es pensa una mica en la salut mental de la població en general, jo crec que hi ha moltes coses que es poden fer que són adients.
I del que ens toca a la butxaca, el govern espanyol està estudiant ara tocar alguns beneficis fiscals per incrementar els seus ingressos.
Hisenda aspira a recaptar uns 1.700 milions d'euros més que sortirien dels premis de loteries, els tipus reduïts d'IVA o el mateix dièsel, que paga un impost inferior al de la gasolina.
I en la cultura passarem per Lloret de Mar, que s'ha convertit en un plató audiovisual de la Costa Brava. I quan faltin 20 minuts per les 3, als esports, avui Marta García amb feina als despatxos.
Sí, perquè ara que ja s'ha completat la primera jornada de Lliga, ens fixarem en el primer equip del Barça, que encara té algunes carpetes pendents. La repassarem i parlarem també del femení, que ja és a Mèxic, on disputa dos amistosos abans de començar la temporada. I en futbol sala, també en futbol sala blaugrana, avui han presentat les 3 incorporacions del Barça per a la nova temporada. El bàsquet i el tennis completen el menú esportiu del dia.
I mirem ara les carreteres de casa nostra, com les tenim. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes incidències, tallada a l'AP7 entre Masdenverge i Freginals al Montsià en direcció Castelló a causa d'un accident. I és que un quilòmetre més endavant hi ha un incendi de vegetació que provoca cua en tots dos sentits. L'autovia A2 també tallada al Bruc en direcció Lleida per una topada en una zona d'obres. S'estan fent desviaments per la calçada lateral. Força congestionats els accessos a la Jonquera, tot i que ja millora la situació, però encara hi ha cua a l'AP7 de Biure a Agullana a direcció França per agafar la sortida 2, la de l'àrea de servei. També hi ha aturades intermitents des de la frontera fins al nucli de la Jonquera en direcció d'entrada a Catalunya i afecta també la carretera N2 a l'altura de la població de la Jonquera i també del nucli del Portús a la frontera en direcció França. Destaquem també les cues a la C31 a Palafrugell i de Gual de Torroella de Montgrí en sentit nord i a la C66 a Llofriu en totes dues direccions.
I el temps?
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Avui pendents que Protecció Civil ha activat l'Inuncat per risc de pluges aquesta tarda. Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, efectivament, hem de parlar d'aquestes precipitacions, de les que han caigut i de les que vindran. Pel que fa a les que han caigut durant aquesta matinada amb llamps i trons, però també a punts de la Catalunya central durant el matí i comarques de Girona, destaquem, per exemple, els 54 litres a Santa Cecília de Voltregà, a Torelló, 50 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que al llarg del matí han anat marxant, però que encara a hores d'ara ja comencen a reactivar-se algunes. Cauen algun ruixat puntualment intens cap a l'àrea de l'Alt Penedès, també trobem alguns cap al Ripollès, de l'Empordà i a l'Alta Ribagorça. S'espera una tarda, diríem, moguda, amb ruixats a qualsevol punt del Pirineu per Pirineu, però atenció a punts com el Ripollès i la Garrotxa, que aquí neixeran les tempestes més intenses, avançaran cap a Osona i comarques veïnes, al igual que la Selva, i de cara a aquest vespre també a punts del prelitoral. De fet, aquestes tempestes no desapareixeran durant la nit i seran aquesta propera nit i matinada a la costa central entre el Baix Empordà i el Garraf aproximadament, de tal manera que tindrem nit de llamps i trons, possiblement a la façana costanera. I tot això amanit amb unes temperatures que clarament han baixat respecte a aquests darrers dies, de manera generalitzada, i ara mateix tenim 17 graus només a Arties, a Palafrugell 24 graus, Viladecans 30, Mollerussa només 23, i la més alta, o una de les més altes del país, a Tortosa, amb 31 graus.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. Encara hi ha 21 incendis fora de control a l'estat espanyol, però el canvi de temps amb aquest final de l'onada de calor fa pensar en una evolució més favorable de cara als pròxims dies. Això i també el fet que no hagin aparegut nous focus en aquestes últimes hores. A Galícia preocupen especialment els incendis de l'Arouco i Oïmbra, a Castella i Lleó els de Porto i Barniedo i a Extremadura el de Jarilla. La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, ha comparegut després d'una nova reunió del CECOT i ha explicat que tots els efectius continuen treballant perquè, malgrat la baixada de les temperatures, ara el que preocupa és el vent.
Todos los medios del Estado a disposición y actuando en los distintos incendios para intentar que lo antes posible consigamos acabar con esta situación en un escenario que parece más favorable, pero sin bajar en ningún momento la guardia, porque los incendios siguen activos, algunos en una situación muy compleja.
De fet, el vent és la principal dificultat, ara ho dèiem, amb què es troben avui a Jarilla, a Extremadura, perquè complica l'evolució favorable de l'incendi. Ho han comprovat els nostres enviats especials, en Pere Joan Álvarez, amb el suport tècnic de Josep Plazas. Bon dia.
Hola, bon dia. Exacte, aquí al centre de comandament avançat de l'incendi de Càceres, a la Granja, tota l'atenció està posada en l'evolució del vent que bufa amb força des de primera hora del matí en aquesta zona. Això preocupa, sobretot, un municipi, la Garganta, de 400 habitants, que estan preavisats per si han de marxar del poble. Sentim el conseller de Presidència de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista.
Hemos dado también un preaviso a la localidad de La Garganta para que estén con su maleta hecha, por si a lo largo de la mañana del día de hoy hubiera que evacuar la localidad de La Garganta. No es algo que descartemos.
Certament, les condicions atmosfèriques són tret del vent més favorables, amb una temperatura que no passarà dels 30 graus i una humitat més alta. A pesar de tot, Bautista és prudent a l'hora de valorar l'evolució de l'incendi.
Hoy hay que ser realista. Y esa realidad de condiciones meteorológicas de viento nos lleva a no poder hablar hoy de tanto optimismo, sí de confianza en que el trabajo de los efectivos supere y se sobreponga a esas condiciones meteorológicas.
A l'incendi de Càceres, que ja ha calcinat 16.000 hectàrees, treballen 460 efectius i 25 mitjans aeris. Aquí, recordem, hi treballen bombers procedents de Catalunya i a les últimes hores també s'han incorporat, entre altres, una setantena procedents d'Alemanya.
Doncs bé, 9 de cada 10 localitats afectades pels focs del nord de la península estan despoblades. En alguns municipis s'ha arribat a perdre el 50% dels habitants en els últims 20 anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el cap dels GRAF dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, demanava canvis en la gestió rural per fer front a l'impacte del canvi climàtic, Marc Riera.
Castellnou assegura que els boscos no poden fer front a les condicions meteorològiques extremes i que calen noves polítiques forestals i agràries i un nou model productiu per a aquestes zones, ja que l'abandonament rural eleva el risc d'incendi forestal.
Que com s'adapta l'ecosistema a aquest canvi climàtic i com a societat han d'acceptar molts dels canvis que ens estan venint a sobre. Llavors, doncs, és un tema que han de canviar les polítiques, han de canviar la socioeconomia d'aquesta, de la nostra societat per poder absorbir l'impacte d'aquest canvi climàtic.
Un problema global que no entén de fronteres, per això Castellnou reclama treballar de manera conjunta i coordinada a nivell europeu. A més, demana invertir més en prevenció i en el sector agrari que dona més resiliència al territori.
Doncs és aquesta reivindicació de destinar més recursos per evitar la despoblació i les conseqüències que comporta que ha fet sortir al carrer centenars de ciutadans a Castella Lleó.
La prevenció és la solució!
Aquest és el so d'una d'aquestes concentracions, concretament la que es va fer dilluns a Lleó, que s'han anat convocant aquests dies. Ahir se'n va fer una altra a la Banyeza i aquest vespre n'hi ha una altra de prevista a Valladolid. Els ciutadans estan en peu de guerra, com sentiu, per la inacció de totes les administracions davant del que qualifiquen de catàstrofe anunciada. Estel Batet Carles.
Els pobles de Castella van perdent població i amb ella la ramaderia que es menja el sotabosc i la pagesia que treballa als camps, és a dir, solucions naturals per evitar que la terra es cremi. Els veïns que ara veuen els seus pobles i els seus paisatges calcinats apunten cap als responsables polítics. Marta del Riego Anta és periodista i escriptora de La Banyeza, municipi de la província de Lleó, un dels més castigats pels incendis d'aquesta comunitat.
Había un sentimiento de indignación y un sentimiento de indefensión de que estamos absolutamente abandonados, así nos sentimos. Los incendios se apagan en invierno, pero es que aquí no se ha hecho absolutamente nada.
Una derivada del malestar de la població per com s'ha organitzat la lluita contra el foc és que ha crescut el sentiment identitari lleonès, que demana desvincular-se de la comunitat de Castella i Lleó per tenir-ne una de pròpia formada per Lleó, Zamora i Salamanca. José Vicente Álvarez de la Cruz, de la Unió del Poble Lleonès, ha explicat a Catalunya Ràdio per què s'ha reactivat el que es coneix com a l'èxit. És la contracció entre León i èxit, sortida.
Esto solamente es la punta del iceberg, es decir, los incendios han sido una catástrofe, pero reflejan que no se invertía en industria, que no se invertía en fijar población, que no se protegía el patrimonio natural.
El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañuecos, s'ha limitat a contestar això quan li han preguntat sobre les protestes.
Que quede bien claro que yo respeto profundamente la opinión de todo el mundo, aunque en algunos casos pueda o no estar de acuerdo con ellos.
Altres informacions periodístiques qüestionen també la seva gestió dels incendis. El País publica que l'executiu autonòmic tenia mitjans aturats mentre en reclamava més a l'Estat i que, segons el diario.es, no es van activar agents de medi ambient i tècnics voluntaris que eren de vacances fins a 8 dies després que comencessin els focs.
Saltem ara fins al pròxim Orient. Israel ha mobilitzat avui 60.000 reservistes com a part dels preparatius per ocupar la ciutat de Gaza en un revés als esforços diplomàtics per obtenir un alto al foc amb Hamas. També ha aprovat el pla per expandir els assentaments jueus a Jerusalem Est, que parteix Cisjordània en dos. La polèmica iniciativa busca frustrar el creixement suport internacional a la solució dels dos estats. Eva Pineda.
A més dels 60.000 nous reservistes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha prorrogat 20.000 ordres a les reserves més que estaven ja activades. L'objectiu del pla anunciat pel primer ministre a principis de mes és prendre el control de la ciutat més important de Gaza i dels camps de refugiats veïns. El govern de Netanyahu insisteix a derrotar Hamas i alliberar els 50 hostatges que queden, tot i que els familiars porten setmanes manifestant-se per prioritzar un acord que acabi la guerra. A tot això, l'aprovació formal del pla per construir 3.400 habitatges a tocar de Jerusalem Est suposa la pràctica que no es podrà accedir a la ciutat des de Cisjordània i suposa també la partició del nord i del sud del territori. És una trava més a la creació d'un estat palestí que cada cop reclamen més països.
I a Londres s'han sentit crits de Palestina Lliure aquest matí. Aquest és el moment en què el raper Mocara, del trio pro-palestí d'Irlanda del Nord Niqab, entrava al Tribunal de Magistrats de Westminster, envoltat per un núvol de periodistes i de simpatitzants. I compareixia acusat d'un delicte de terrorisme per haver-se cobert amb una bandera del moviment libanès pro-iranià Hezbollah i haver cridat a favor de Hamas en un concert que Molivares.
Sí, el grup sempre ha negat qualsevol suport a Hezbollah i a Hamas i denuncia una decisió política. Fundat el 2017 a Belfast, el grup ha atret l'atenció mediàtica i política els darrers mesos al Regne Unit per persistir a dir que Israel comet crims de guerra a Gaza. Niqab, que canta en gaèlic irlandès i en anglès, defensa la reunificació d'Irlanda i considera el seu llenguatge un crit anticolonialista contra el poder britànic. El nom del grup prové de la pràctica dels grups paramilitars nord-irlandesos de disparar les seves víctimes als genolls durant el conflicte d'Irlanda del Nord. Niqab vol dir ròtula en anglès.
I d'un conflicte a un altre, almenys 14 persones han quedat ferides en els nous bombardejos russos contra Ucraïna aquesta matinada. Aquests atacs coincideixen amb la reunió telemàtica que d'aquí poca estona han de fer els caps militars de l'OTAN per discutir com es pot garantir la seguretat a Ucraïna en cas que hi hagi un acord de pau, Quim.
Sí, el president Volodymyr Zelensky ha denunciat que aquests atacs contra diverses regions del país són una nova demostració que calen més sancions contra el Kremlin i garanties de seguretat fortes perquè Rússia no els ataqui després d'un hipotètic acord de pau. Precisament, el ministre d'Afers Exterior rus, Sergei Lavrov, ha advertit que és inútil discutir aquestes garanties sense Rússia.
Estic segur que Occident, i en primer lloc els Estats Units, entenen perfectament que discutir sobre garanties de seguretat sense la Federació Russa és una utopia, un camí que no va enlloc.
Ahir els Estats Units van deixar clar que no enviaran soldats a Ucraïna, però es plantegen donar suport per aire a les tropes que els aliats europeus hi puguin enviar.
I a l'Afganistan, 79 persones han mort en un accident d'un autobús sobrecarregat que portava migrants que tornaven de l'Iran, Eva.
Des de la guerra amb Israel del juny, l'Iran ha forçat el retorn d'afganesos sota l'argument de la seguretat nacional. Molts consideren, però, que només són el cap de turc després de la feblesa del règim per combatre els atacs israelians. 4 milions d'afganesos estan obligats a tornar al seu país abans de l'1 de setembre, on es troben amb el règim dels talibans, que té pocs o nuls mitjans per acollir-los.
Catalunya migdia.
Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana? A Catalunya tenim el Pla Alfa dels agents rurals, una eina clau per prevenir i vigilar activitats de risc d'incendi. Té 5 nivells segons el perill i s'actualitza diàriament per municipis. En cas de perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals. Abans de visitar-los, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Protegim-nos i reduïm el risc d'incendi. El foc no avisa. El Pla Alfa, sí.
Catalunya migdia.
Ara passen 2 minuts d'un quart. Atenció amb aquesta notícia. A Catalunya cau a mínims el nombre d'alumnes que proven l'examen teòric del carnet de cotxe al primer intent. Al punt de mira hi ha el nivell de comprensió lectora dels alumnes i també la possibilitat que s'examinin sense passar per l'autoescola. Lluís Freixas.
Bon dia. Si fa una dècada aprovaven a la primera el teòric 6 de cada 10 aspirants, ara ja només són 4. Sergio Martínez, professor de l'autoescola Cornellà, assenyala el nivell dels alumnes.
Crec que el nivell de comprensió lectora ha baixat i estan més acostumats a memoritzar que a analitzar el que estan llegint. També el problema és aquest, que l'ensenyança obligatòria ha baixat el nivell i el nivell per treure el carnet de conduir s'ha mantingut i aleshores a la gent li costa més.
Anar per lliure, és a dir, pujar exàmens sense passar per l'autoescola, és més arriscat que mai. Avui només aproven a la primera el 23% dels que ho intenten. Ho critica en Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya.
Les autoescoles no tenim eines, l'administració no ens dona eines per poder obligar aquesta persona a formar-se, a fer un cicle formatiu abans de presentar-se a l'examen. Per tant, aquestes persones proven sort i suspenen.
A finals d'aquest any, el teòric de cotxe deixarà de ser del tot memorístic. S'incorporaran per primer cop preguntes en vídeo sobre percepció de risc i l'aspirant haurà de respondre com reaccionar davant d'una situació de perill.
Professionals i associacions d'afectats qüestionen la voluntat del Ministeri de Sanitat de limitar els ingressos psiquiàtrics involuntaris. És el que han explicat al Matí de Catalunya Ràdio Eduard Vieta, que és el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic, i Joan Maria Sala, president de l'Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta. Purificació Barcelona.
Defensen que en alguns casos els ingressos obligats són necessaris, que es fan amb total garantia per al malalt i que són estades curtes amb el vistiplau també d'un jutge.
Si una persona té una malaltia i està tenint deliris, al·lucinacions, està consumint fins a un punt que s'autodestrueix, jo crec que un mínim intervencionisme sí que hauria d'haver, perquè si no estem donant camí i pas a la malaltia i no a la curació.
El que ens ha molestat una miqueta del que està estudiant el govern és que es diu que hi ha alternatives, com casa de crisi, pisos tutelats, però no és veritat, no hi ha alternatives.
Professionals com familiars demanen també més recursos econòmics, centres especialitzats i més professionals per atendre aquests malalts i evitar que acabin en situacions més greus com les addiccions, el sensellarisme o la delinqüència.
Per què hi ha sensellarisme? Perquè hi ha un respecte teòric a la llibertat individual que la majoria d'aquestes persones no tenen, perquè molts d'ells, jo diria que el 95% tenen un trastorn mental, tenen una addicció.
Com la majoria doncs no tenen diners, comencen a fer petits delictes, petits furts, ja entren en una espiral de temes judicials i al final són delinqüents.
En aquest sentit, tant els especialistes com les associacions demanen també que s'unifiquin les unitats d'atenció a la salut mental i a les addiccions, una acció que ja estan començant a implementar alguns centres sanitaris.
I això també és novedor. L'Hospital de Bellvitge ha aconseguit reduir ara la llista d'espera per una primera visita a la unitat de memòria d'aquest centre d'un any a només 15 dies. Aquesta unitat atén persones amb Alzheimer i també amb altres patologies cognitives, fins i tot minoritàries. La unitat ha fet una renovació que ha suposat tot un seguit de millores assistencials, de reorganització i també la incorporació d'una nova neuropsicòloga.
Entre les mesures que s'han pres destaca la concentració de totes les consultes i proves en un sol matí, ho explica Catalunya Ràdio Jordi Gascon, cap de la unitat.
El pacient arriba amb les proves, l'analítica i el TAC fetes pels companys de medicina de primària. En un mateix matí fa la visita amb la psicòloga i en un mateix matí fa la visita amb el neuròleg, la infermera i amb el treballador social.
Però també destaca la gestió de dades a través de la intel·ligència artificial o la utilització per part del pacient d'una aplicació on pot resoldre dubtes i fer avaluacions que agilitin el procés clínic. En conjunt són 25 mesures per millorar el funcionament de la unitat, entre les quals també un projecte que començarà aviat perquè els cuidadors comparteixin experiències per resoldre dubtes i possibles dificultats.
Ara és un quart i mig de tres, tenim una última hora. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament del terra del primer pis d'un edifici de tres plantes de Badalona. Tots els veïns d'aquest edifici, que té 12 habitatges, han estat desallotjats per danys estructurals i de moment no podran tornar a casa.
Així és, els fets han passat a quarts d'11 del matí a la cuina del primer pis del número 101 del carrer Mare de Déu de l'Horda, al barri de Sant Antoni de Llefià. S'ha esfondrat el forjat i el fals sostre d'aquesta cuina d'un dels pisos i dues dones de 40 i 71 anys han resultat ferides i han estat traslladades a Can Ruti amb pronòstic menys greu. Els veïns de tot el bloc, un edifici construït el 1963, han estat desallotjats i els tècnics municipals i també els bombers han comprovat que les vigues estan en mal estat. Per això, de moment, no podran tornar a casa. Això sí, aquesta mateixa tarda podran accedir als pisos acompanyats de tècnics per tal de recollir algunes pertinences. Els serveis municipals de l'Ajuntament de Badalona ja estan atenent els afectats.
Catalunya migdia.
Doncs continuem amb més qüestions. El Ministeri d'Hisenda està estudiant ara com pot reduir els beneficis fiscals per mirar de recaptar uns 1.700 milions d'euros més, com es va comprometre amb la Comissió Europea en el Pla de Recuperació. I té diverses opcions sobre la taula a partir dels documents de grups d'experts. Pilar García.
Un dels informes es refereix als beneficis fiscals en l'IRPF, com les aportacions als plans de pensions o els donatius a ONGs i les exempcions en aquest impost, com per incapacitat permanent, absoluta o prestacions de maternitat i paternitat. Els documents també analitzen el tipus superreduït d'IVA, els incentius que s'apliquen a l'impost de societats, com ara per investigació i desenvolupament, i el gravamen als premis de loteries. Segons fonts del Ministeri d'Hisenda, les reformes sobre la fiscalitat se solen lligar als pressupostos i, per tant, dependran de la negociació dels comptes.
Al marge d'aquestes opcions, el que sí que ha d'aprovar el govern espanyol el més aviat possible és l'equiparació de la fiscalitat dels carburants, perquè el dièsel pagarà un impost d'hidrocarburs que és inferior al de la gasolina.
S'hi va comprometre amb Brussel·les, porta mesos de retard, i això li ha suposat perdre 460 milions d'euros dels fons europeus. Ara bé, aquesta mesura haurà de passar pel Congrés i Sánchez no té els suports garantits.
La guerra comercial i la incertesa pels aranzels de Donald Trump no passa factura de moment a la inflació europea. Els preus, avui ho hem sabut, s'han mantingut estables aquest juliol. Eloi Barrera.
Segons l'Oficina Comunitària d'Estadística, la inflació s'ha situat al 2% per segon mes consecutiu. Aquest és el nivell que considera òptim el Banc Central Europeu i ha contribuït la moderació de l'energia que ha compensat l'encariment dels serveis i dels aliments frescos. Entre els països amb la inflació més baixa hi ha França, Itàlia i Alemanya. A Espanya, recordem que l'IPC ha repuntat fins al 2,7%, en part per l'increment de l'electricitat. La inflació europea és el factor que té més pes per al BCE a l'hora de decidir què fa amb els tipus d'interès. Al juny, l'organisme va fer una pausa en les rebaixes i ara la propera reunió de la institució serà l'11 de setembre. Els analistes compten que, davant la perspectiva que el tercer trimestre es comencin a notar els efectes dels aranzels i hi hagi una desacceleració econòmica, segurament el BCE tornarà a retallar-los fins a l'1,75%.
No deixem encara tampoc la plana econòmica. Esquerra descarta negociar els pressupostos, tot i la condonació del deute del FLA. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Diu que la clau per asseure's a parlar dels comptes espanyols segueix sent avançar en el model de finançament singular. Marta Xidó.
Els republicans no es mouen i mantenen el pols tant a l'executiu català com a l'espanyol. I Oriol Junqueras reiterava que per tancar nous acords, com els pressupostos, cal que s'avanci en la millora del model de finançament. Sobre la condonació del deute, el republicà insistia que no aplana cap camí i que és el compliment d'un acord d'investidura.
El que hem de fer és de complir amb aquest compromís, i això no té res a veure, absolutament res a veure, amb que hi hagi una negociació pressupostària, perquè la negociació no hi serà mentre no es resolgui el problema de base, que és el del model de finançament i el de la capacitat de recaptar impostos.
Sobre les dificultats en la negociació amb el govern espanyol pel finançament singular, Junqueras assegurava que el fet que la interlocució sigui amb Maria Jesús Montero, ministra d'Hisenda i candidata socialista a les futures eleccions andaluses, és una qüestió afegida, però que no per això renunciaran a seguir treballant per aconseguir el millor model possible.
Probablement la doble condició com a candidata doncs deu condicionar una part de les seves decisions. Doncs potser sí. Hi haurà la resolució del president del govern espanyol i envia a les seves ministres a unes eleccions en què tot sembla indicar que perdran.
Junqueras sí que ha posat en valor que, malgrat que el finançament no avança, sí que ho fan d'altres carpetes com la del FLA o Rodalies.
Tornem a Maria Jesús Montero perquè ha desafiat Oriol Junqueras. Seguirà com a ministre fins que es convoquin les eleccions andaluses que, com a molt tard, han de ser d'aquí a 10 mesos. Tot i això, hi ha veus dins del PSOE que creuen que Montero ja hauria d'haver marxat i volcar-se a fer aquesta campanya a Andalusia on les enquestes revalidarien la majoria absoluta del Partit Popular. Madrid, Paula Brujats.
És inviable ser ministre i negociar amb Esquerra un nou finançament mentre es pretén reflotar el PSOE a Andalusia, és el que diuen alguns socialistes que critiquen l'estratègia de Montero i creuen que pot frustrar les expectatives electorals a Andalusia, on ja venen de tocar fons. Montero, però, es vol quedar a la Moncloa fins l'últim moment i només farà les maletes quan es convoquin les eleccions.
Cada cosa a su tiempo. Lo primero es la convocatoria electoral, que todavía no se ha producido, que todavía queda un año. Así que por ahora voy a seguir concentrada en esta doble tarea, que estaré el tiempo que considere necesario.
I té l'aval de Pedro Sánchez per quedar-se, que no vol perdre el seu puntal a l'executiu. Montero és difícilment substituïble, és la vicepresidenta primera, la que teixeix pactes amb Esquerra i Junts i que té l'enorme repte de negociar uns nous pressupostos a partir del mes que ve. Montero se la juga i el líder del PP afegeix llenya al foc.
Passar a la història com una andaluza que quiebra la caja común de la financiación autonómica, claro que es incompatible, pero en fin, yo creo que los andaluces van a tomar muy buena nota de este asunto y esto no se olvida.
La jugada de Sánchez és arriscada, perdre Montero com a mà dreta i enviar-la a Andalusia, on pot acabar relegada a ser la cap de l'oposició. Montero serà la primera en jugar-se-la, però hi ha quatre ministres més que són candidats a les eleccions de les seves autonomies. En aquests casos, encara falten mesos perquè estan previstes pel maig del 2027.
A Estigueu atents als que avui hagueu d'agafar un avió. Està en marxa fins les 3 d'aquesta tarda encara el segon torn de vaga dels treballadors dels serveis de terra que tenen els vols de Ryanair. Pot afectar la facturació d'equipatges i les feines de posar a punt avions als aeroports de Barcelona, Girona i Reus. A l'aturada d'aquest matí no hi ha hagut, però, cap afectació remarcable a la T2 del Prat, Eloi Barrera.
Exacte, els vols s'han enlairat i han sortit a l'hora i les cues als taulells de facturació han sigut les habituals d'un matí d'agost. Això sí, molts passatgers ens han explicat que arribaven amb més temps per precaució.
Anem a Birmingham, llavors la idea normalment és arribar 2 hores abans, però com que hi havia el tema de la vaga, tot i que hem anat seguint que en principi no afectava gaire més a Ryanair, hem vingut 1 hora abans. Veiem que prou bé.
Hem vingut amb 3 hores en comptes de les 2 reglamentàries. De moment sembla que va ràpid la cua, sí, no sembla que hi hagi gaire problemes.
La UGT ha convocat les aturades per denunciar que l'empresa Azul Handling, que és qui cobreix els serveis de terra de l'aerolínia, vulnera els drets laborals. L'última aturada serà de 9 del vespre a 12 de la nit. Ryanair, recordem-ho, la segona aerolínia amb més activitat al Prat, després de Vueling, i opera una setantena de rutes amb més de 500.000 de vols setmanals.
Han tocat 2 quarts en punt. Un grup investigador de la Universitat de Lleida constata la conveniència de facilitar aigua enriquida amb sodi i potassi als treballadors de la campanya de la fruita. Això després de comprovar que la meitat dels temporers analitzats presentava signes de deshidratació. La recerca l'estan fent en una finca de Térmens, a la Noguera. Estela Busoms.
Ahora vive agua un poco salada. Però a nosaltres ens gusta tot.
El Iaia és un dels temporers de la desena que participa a l'estudi. L'aigua que estava bevent aquest estiu té gust salat perquè li han afegit electròlits, és a dir, sodi i potassi. N'ha de beure cada hora per indicació de les investigadores del projecte Hidroponent com l'Anna Espart, que avança els resultats preliminars.
Efectivament, els electròlits aporten aquesta necessitat de reduir aquesta deshidratació que acabem patint tots quan ens exposem a altes temperatures durant molta estona a l'aire lliure.
Durant 3 setmanes, 4 hores a la tarda, els han mesurat diferents paràmetres com el pes, la suor, la freqüència cardíaca i la tensió arterial. L'any passat ho van fer sense alterar les seves rutines i van comprovar que el 50% estaven deshidratats i el 75% havien perdut sodi, i això a la llarga pot suposar problemes crònics, renals o de cor. A partir d'aquí, l'objectiu és que l'estudi serveixi per definir protocols d'hidratació per a persones que treballen a l'exterior i a altes temperatures. Un col·lectiu en què s'ha centrat l'atenció, especialment després de la mort d'un temporer en plena onada de calor la setmana passada al Segrià.
I els ramaders afectats per la mort d'unes 300 ovelles, segons els últims recomptes que hem tingut a la boca sud del túnel de Viella, com a conseqüència d'un llamp, alerten ara de la impossibilitat de retirar aquests animals de la zona. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Centenars de cadàvers d'ovelles s'acumulen al llarg del camí que puja al port de Viella per la vall de Mulieres. Amb cotxe no s'hi pot accedir i fer el trasllat dels animals amb helicòpter resulta inviable. Ho constata Jaume Palacín. Ell és un dels 2 ramaders afectats per l'accident.
Lo seu seria treure-les d'allí, però hi ha molta feina allí de fer, eh? Hi ha molta feina, moltíssima feina. Hi ha ovelles molt grans, que hi ha ovelles que pesen 80-90 quilos o 100 quilos. Estaven a punt de parir i allí hi ha molta feina de treure aquestes ovelles d'allí. La putada és que estan al mig del camí, a d'on passa la gent, i allò, no sé.
Els pèrits ja han visitat la zona, però per Palacín quantificar els danys és impossible.
No, perquè no és diners, l'animal en si.
El Consell General ha habilitat un camí alternatiu i fa una crida perquè s'evite durant les properes setmanes el pas per este camí per problemes de salubritat.
Catalunya migdia.
Tenia moltes ganes de conèixer-la perquè en Matthew m'ha parlat tant de vostè. Coses bones, espero.
Què més li podria explicar?
Li fa por reconèixer-ho, però m'estima.
Esperarà que em casi amb vostè? Sabent això?
Estic atordida i terriblement trista.
Downton Abbey. Cada tarda, de dilluns a divendres, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després...
Ja no fan falta els veterinaris.
Totes les bèsties petites i grosses.
Entrem al búnquer.
Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
Has foradat fondo aquí?
No.
Ah,
és bueno, que ni tu ni ningú, penso.
No, que no ho hem mirat. És que
no ho hem mirat.
És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat.
L'alpaca és com l'Hacendado de la Llama. És la marca blanca, no?
Ah, sí?
És un animal bastant graciós, com un peluix.
És veritat que té com una tofa. Sí, és com un adolescent d'ara.
Així, exacte, que fa el mateix cas, més o menys.
Bueno, i parla igual, pel que sí.
Recull el quarto!
El Búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rosell. Cada nit a les 10 a Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Ara passen 4 minuts a 2 quarts. Anem a Lloret de Mar perquè s'està consolidant com un escenari de rodatges internacionals i de publicitat. En 6 mesos se n'han fet una 20 a diferents espais naturals o de patrimoni, entre els quals el d'una nova sèrie de Netflix, El problema final. Des del Lloret Film Office remarquen l'impacte econòmic i de promoció que està suposant aquesta activitat. Girona, Maria Rovira.
Unes dades que suposen la consolidació de Lloret de Mar com a plató audiovisual de la Costa Brava en diversos escenaris de la població. Ho explicava en aquesta emissora Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme.
Més que en la quantitat, que és estupenda, la nostra valoració passa per la qualitat d'aquests rodatges, perquè són produccions internacionals amb unes necessitats específiques importants, a les quals Lloret i els seus serveis doncs, professionalitzats doncs, hi poden donar resposta. Per tant, nosaltres sobretot guanyem en qualitat i en produccions amb més pressupost i amb més nivell de difusió que contribueix directament també al posicionament de la nostra marca.
Destaca aquest any l'impacte de rodatges com el de la sèrie de Netflix El problema final, l'adaptació de l'obra d'Arturo Pérez Reverte a la casa privada de Can Roviralta i als jardins de Santa Clotilde, que va mobilitzar un centenar de professionals, però també de nombrosos anuncis publicitaris de grans marques de roba o de centres comercials.
Saltem a les Terres de l'Ebre. Allà, col·lectius d'artistes estan indignats per l'absència de dones al programa oficial d'actuacions de les festes de la Cinta de Tortosa. Aquesta tarda tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament, que rebutja aquesta acusació i es mostra disposat, diu, a revisar els criteris de programació. Tarragona, Ricard Buigas.
El col·lectiu diu que és inadmissible que hi hagi una absència absoluta de la presència femenina als escenaris d'una de les principals celebracions de la capital ebrenca. L'Ajuntament ha reaccionat dient que està obert a treballar per garantir la paritat i diversitat en pròximes edicions i ha volgut concretar que hi ha dones programades en actuacions col·lectives com el Cor La Vinota, l'Orfeo Tortosí o l'Ebre Folk. Per a la portaveu de les artistes, en Roser Sebastià, aquesta no és una resposta vàlida per a un greuge històric.
Això no és la igualtat d'oportunitats i d'espais que reclamem per a les artistes dones que les que tenen els artistes homes, no? I sobretot el que reclamem és una representació de la realitat social que creiem que és una responsabilitat que ha de tenir qualsevol administració pública.
El col·lectiu d'artistes s'ha posat a disposició de l'equip de govern Tortosí i dels programadors culturals per oferir-los assessorament que necessitin per acabar amb el que consideren un greuge històric.
L'estiu és un bon moment perquè els teatres es recuperin obres que en temporada han estat èxits i si algun text d'autoria catalana ha triomfat arreu on s'ha representat és El principi d'Arquímedes de Josep Maria Miró, que des d'avui torna a l'Espai Texas Valeria Obereda.
Un monitor de piscina tranquil·litza un nen que té por i això dispara els rumors i posa sobre la taula diferents arguments i punts de vista i converteix l'obra en una radiografia sobre la por i els prejudicis. Leonardo Granados n'és el director.
És una obra que parla sobre com la por, en el moment en el que van caure les torres bessones, es va globalitzar el terrorisme i ens ha condicionat la nostra manera de ser, d'habitar, de mirar el món amb unes ulleres de pànic i de terror, i sobre com aquesta por, al igual que un virus, s'ha inoculat en tots nosaltres i ens ha fet mirar el món d'una manera diferent.
Avui ha tornat a l'Espai Texas i s'hi estarà fins al 21 de setembre. La trajectòria de l'obra, però, és llarga. S'ha representat a 43 països i se n'han fet 20 traduccions. S'incorporen al repartiment Alicia González Lá i Martí Atance i repeteixen Marc Tarrida i Jordi Coll.
Vinga, va, propostes musicals per avui.
Jo vull que ho tinguis tot, que cada dia sigui una mica millor.
Arrenquem amb els Catarres, Valèria.
Actuen a la Festa Major de Castellbisbal, un concert gratuït dins la gira que fan aquest estiu per presentar el seu últim disc, Paracaigudes, però on també se sentiran els seus èxits de 15 anys de carrera.
I si sou a Menorca...
T'espero, la vida i l'esperança.
A Mahó hi ha els Figaflaues.
Concert a Esclaustre, ja amb les entrades exaurides. El duet de Valls ha convertit les seves cançons en himnes generacionals a ritme de música urbana, pop, reggaeton i música llatina.
I avui, segona jornada del Summer Fest Cerdanya. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? Amb Rosario,
que continua a Terres Catalanes per presentar el seu últim treball, Universo de Ley, on fa noves versions de les seves cançons acompanyada per artistes i amics.
I acabem a Sant Feliu de Guíxols. Això, el Festival de la Porta Ferrada.
El reconegut violoncialista hongarès Miklós Perenyi actuarà a l'església del monestir amb un repertori que inclou peces des del segle XVII fins avui.
Catalunya migdia. Ara sí, ja som en temps d'esports. Completada la primera jornada de Lliga, el Barça ja prepara la segona amb algunes carpetes obertes. Marta García.
Sí, perquè comença la temporada, però no s'acaba la faena als despatxos. Ara ens hi posem. I és que la primera jornada de Lliga s'acaba amb el Barça líder i mentre continua preparant el segon partit, que serà este dissabte al Camp del Llevant, els despatxos del club continuen tenint algunes carpetes obertes, ara ho dèiem. Té pinta que les tindrà fins que s'acabe el mercat. Són coses que van força lligades, d'una banda les famoses inscripcions i de l'altra baixes pendents de Joao, Roger Busal.
Sí, d'inscripcions en falten tres, que són Gerard Martín, Stenzner i Bardaggi. Per aquest ordre, la prioritat ara és Gerard Martín. El club treballa perquè estigui disponible per dissabte, però per això és indispensable que hi hagi sortides. I aquí hi ha tres jugadors que està previst que surtin, que són Iñaki Peña, Oriol Romeu i Héctor Fora. Aquests tres no tindran minuts i el club els hi busca una sortida. La que sembla que pot ser més imminent és la d'Oriol Romeu. El club estudia la rescisió del contracte, li queda un any. El Barça el que vol és rescindir-lo i a partir d'aquí que marxi lliure. Per tant, ara mateix d'això en dependria la inscripció de Gerard Martín. De la resta, amb Iñaki Peña, la intenció és renovar-lo i cedir-lo, el club hi treballa, i amb Héctor Fort, la direcció esportiva el que busca és la millor opció per a tots, que seria una cessió. I després hi ha jugadors que no està previst que marxin, però que poden no tenir minuts, com ara és el cas de Marc Casado, que no va jugar a Mallorca i que podríem dir que ara mateix té un futur més aviat dubtós. A dia d'avui el club no ha rebut cap oferta. Si arribés alguna proposta, el club l'estudiaria, però sempre que el jugador volgués marxar. De moment ell es vol quedar, per tant tot continua igual. Una altra cosa és si el jugador veu que continua sense tenir minuts des d'ara fins al final del mercat i després el que fa és demanar al club una sortida.
Doncs això és la situació. Qui no marxarà segur i qui ja està inscrit, això sí, amb fitxada el filial, és un jugador molt jove que dissabte va debutar amb el primer equip en partit oficial i que el club el veu com a lateral esquerre del futur. I Arbus, que estem parlant de Jofre Torrents.
Lateral esquerre de 18 anys que dissabte va complir un somni i que, com deies, ha de ser el lateral del futur a la banda esquerra. Jofre agrada molt a Flick, està en dinàmica del primer equip, ja ha debutat a la Lliga i té ganes de millorar.
Bueno, previs, òbviament, està amb bastants nervis, però quan vaig entrar al camp, doncs ja vaig intentar fer el que jo sabia i, bueno, després del partit vaig pensar en tot el que havia passat, òbviament, i, doncs res, super, super feliç. Li vaig donar moltes voltes de les coses, sobretot, que podia millorar i, doncs, intentaré fer-ho millor el pròxim cop.
Doncs hem parlat de les carpetes de l'equip masculí, anem ara a les del femení. I és que l'equip està en terres mexicanes on ha de fer esta minigira prèvia a l'inici de temporada. 8 jugadores del filial s'han sumat a les 17 del primer equip per a esta expedició on disputaran fins a 2 amistosos, Marc Andrés.
Tota la plantilla disponible per aquesta gira a Mèxic amb 2 partits amistosos. Com deies, el primer serà quarts de 5 de la matinada del dissabte 23 d'agost contra una selecció de millors jugadores de la Lliga Mexicana. Allà, l'equip es retrobarà amb Jenny Hermoso i l'endemà, diumenge 24, a les 8 del vespre, hora catalana, el Barça jugarà contra l'Amèrica, equip de Sandra Paños o Bruna Vilamala. 2 partits per preparar una temporada exigent, com ha dit el directiu responsable Xavi Puig en declaracions a Barça One.
Serà una lliga, pues, dura, com sempre. Tenim uns equips que es van cada cop reforçant més, no solament a la Lliga Nacional, sinó també a la Champions, no? Per tant, aquests dos partits ens aniran molt bé per veure com estem.
Doncs esta temporada exigent, que començarà el dissabte 30 per al Barça a casa a partir de les 8 del vespre contra la Lama de Múrcia, arriba amb novetats a nivell arbitral i, Marc, dubtes televisius.
Parlem primer de l'arbitratge perquè l'Assemblea de la Lliga va aprovar l'ús aquesta temporada del model FBS, o per entendre'ns, una espècie de bar light que permetrà que els entrenadors demanin revisió de fins a dues jugades per partit. Però tot això necessita imatges televisives i a dia d'avui, a 10 dies per començar la Lliga, la plataforma de Zone no pot confirmar que emeti la competició com ha fet les darreres temporades. Això sí, mentre la Lliga F sí que ho va anunciant als seus canals oficials.
I a l'Espanyol, bones notícies.
És un somni fet realitat. Crec que, bueno, és un dels dies més feliços de la meva vida i que quedaran emmarcats, perquè aconsegueixo el somni de...
És Antoni Roca, qui el club li ha ampliat el contracte. L'extrem de Martorell, fins ara jugador del filial, ja va disputar 28 partits la temporada passada amb el primer equip, alternant la seva presència amb els dos equips. Esta última campanya li ha servit per acabar consolidant-se i guanyant-se la confiança de Manolo González. Va arribar a l'Espanyol directament al juvenil B, procedent de l'Adam, i s'ha convertit en un dels noms importants del planter. Ara amplia la seva vinculació amb el club blanquiblau i firma fins al 2028, amb 22 anys, Antonio Roca passa a ser jugador del primer equip a tots els efectes. Esta ampliació de contracte se suma a la que ja fa uns dies us vam explicar de Roger Hinojo. I al Girona, una altra operació de despatxos, en este cas una eixida, deixa un pessic de 9 milions d'euros al club. Parlem, Eduard Solà, de la marxa de Miguel al Nàpols.
I ja sense Miguel es poden desencallar altres operacions que estaven en marxa, com per exemple trobar-li un substitut. I el principal candidat, ja ho hem explicat altres vegades, és el català Àlex Moreno, ex del Betis, propietat de l'Aston Villa, però que no entra als plans d'Unai Emery i que té ganes de tornar a la Lliga Espanyola. Va coincidir amb Mitchell al Rayo Vallecano i el tècnic del Girona ja ha parlat amb ell. Àlex Moreno seria el substitut de Miguel, que ahir, com deies, va ser anunciat oficialment com a nou jugador del Nàpols. El traspàs, 18 milions d'euros fixes, més dos en variables. La meitat pel Girona, l'altra pel Madrid. I amb les negociacions en marxa, a més de la incorporació d'un lateral esquerre, l'altra prioritat és el davanter. Amb Miovski transferible, Mitchell necessita un punta. La Real Societat vol i Ángel Herrera, que té una clàusula de 30 milions i pretén incloure Omar Sadiq a l'operació. El Girona ja ha preguntat per Sadiq en d'altres finestres de mercat i tot i que el seu nom sobre la taula ara per ara no és la prioritat. També s'han reactivat les negociacions pel migcampista internacional marroquí Azedine Ounahi del Panathinaikos.
I completada ja la primera jornada de Lliga, el Barça és el primer líder després del 0-3 davant el Mallorca. Els dos últims equips que quedaven per debutar eren el Madrid i l'Osasuna. Van jugar ahir d'entre ells i els blancs es van imposar en un partit Oriol Corral amb un únic gol d'Mbappé.
El del francès va ser l'únic gol en un partit que va suposar també el debut de Xavi Alonso a la banqueta del Bernabéu. La diana del francès va arribar a l'inici de la segona part, des del punt de penal. El debut dels blancs a la Lliga no va poder fugir de la polèmica i és que l'entrenador de l'Osasuna, Alessio Lixi, va protestar molt l'acció del penal sobre Mbappé i també l'expulsió d'Abel Bretones ja al temps afegit. Més satisfet estava el tècnic madridista Xavi Alonso. I com deies, el Barça és el primer líder gràcies a la victòria per 3-0 de dissabte al camp del Mallorca. És anecdòtic perquè només s'ha disputat una jornada, òbviament, però la classificació el segueixen el Rayo Vallecano, Villarreal i Getafe. Quart és l'Atlètic Club i tanca les posicions europees l'Alavés. L'Espanyol, després del bon inici davant l'Atlètic de Madrid, és setè, mentre que el Girona ocupa la 17a posició. Tanquen la classificació l'Oviedo, el Celta i el Mallorca, que és el cué.
I encara en futbol, però ara parlant de la Lliga Femenina, a Anglaterra, un nom propi, el de Mariona Caldentey. L'ex blaugrana ha estat nomenada MVP en la seva primera temporada en la Premier, Carles Vila.
Caldentei va superar la votació a la seva companya, l'Arsenal, Alessia Russo. D'aquesta manera, la jugadora mallorquina supera amb nota el repte que s'havia marcat quan, després de molts anys al Barça, va decidir marxar al futbol anglès.
I think it's just so special to be here.
És molt especial per mi ser aquí. Després de 10 anys jugant al Barcelona, vaig prendre la decisió de venir a la millor lliga del món. Només puc estar agraïda per haver rebut els vots de les meves companyes. És veritat que trobo a faltar el sol i el menjar de casa, però tots a l'Arsenal m'han posat les coses molt fàcils, m'han ajudat des del començament i això em fa sentir com a casa. Estic molt contenta de ser aquí.
En el seu primer any a l'Arsenal, Mariona Caldentei ha marcat 9 gols a la Super League, a més de 8 més a la Champions, on el seu equip va superar el Barça a la final.
Vam ser irregulars durant tota la temporada, però mira com hem acabat, de la millor manera. Guanyar el Barça va ser increïble. És un gran equip, no va ser gens fàcil, però també vam haver de guanyar el Lió i el Madrid. Crec que ens mereixíem el premi. Ara el que volem és anar a totes.
La gala del futbol anglès es va fer ahir a Manchester, a la categoria masculina. El guardó com a millor jugador va ser per al jugador del Liverpool, Mohamed Salah.
João Víctor, Luciano Gauna i Pol Pacheco, el brasiler, l'argentí i el jugador d'Esparreguera són les tres cares noves del Barça de Futbol Sala per a esta temporada, o en el projecte que dirigeix Javi Rodríguez. La presentació s'ha fet este migdia al Palau Blaugrana i els tres debutaran este cap de setmana a Portugal en un torneig internacional. Oriol Domènech, anem a pams. Parlem primer de João Víctor.
Campió del món i doble guanyador de les Champions amb el Palma ha anunciat que lluirà el nom de João Víctor a la samarreta en comptes de Neguinho, com se'l coneix popularment, i s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta nova etapa.
Muy contento de estar en el mejor club del món. Agradezco a Jorge y a Marc por la oportunidad. Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión de empezar ese sueño desde niño. Y nada, espero disfrutar lo máximo y ganar todo que lo que el club exige de nosotros jugadores.
El segon fitxatge és Luciano Gauna.
L'argentí procedent del Peñíscola i considerat un dels joves més prometedors de la Lliga ha parlat de l'orgull que suposa per ell i per la seva família vestida blaugrana i Luciano també ha explicat com espera actuar amb la samarreta blaugrana.
Javi, desde que llegué me dio la confianza, me pidió que haga lo mismo que venía haciendo, así que nada, eso me da un poco de tranquilidad porque, bueno, como dijiste vos, tenía mucho protagonismo en Peñíscola, pero no es lo mismo. No lo mismo Peñíscola que Barcelona. Así que nada, sumar de donde me toque y ganar experiencia de los mejores del mundo.
I per acabar, un jugador de casa, Pol Pacheco.
L'ala d'Esparreguera torna al Barça després d'11 anys en el millor moment de la seva carrera, després de ser un dels màxims golejadors de la Lliga amb el Valdepeñas. Ell mateix ha remarcat que l'experiència a fora li ha servit per consolidar-se. Així de clar s'ha mostrat preguntat pels objectius.
Arribes a un equip com el Barça, no?, i sobretot en... és el millor equip del món, està clar, en qualsevol secció. Al final, la responsabilitat i els objectius és guanyar-ho tot, perquè si no t'estaria enganyant. A nivell particular, pues, jo vinc amb ganes d'afrontar aquest repte, crec que estic molt preparat i m'agradaria ser un jugador important per a l'equip.
El Barça de Futbol Sala reforça així la plantilla amb tres peces de pes que arriben amb la voluntat compartida de guanyar la Lliga i tornar a competir a Europa. L'acte ha comptat també amb la presència d'Aureli Mas, directiu responsable de la secció.
I del Futbol Sala, passem al bàsquet.
Este año y el anterior bàsquet no sacaron de favoritos. Ahora estamos hasta fuera del top 10. No nos preocupa.
Doncs este que sentim és Darío Brizuela, l'escorta donostiarra del Barça, va ser escollit ahir millor jugador nacional en la gala del bàsquet espanyol que organitza la federació. Un jugador, Ernest Macià, que ha de ser també una de les peces importants d'esta temporada en el Barça.
Sí, ho està sent ja la selecció espanyola i es veu que serà segurament un dels fixes, el cinc titular d'Escariolo i el Barça també, un Barça que està evidentment en un context complicat, però que recuperarà també a la Provítola. Per tant, cal veure com queda el paper de Brizuela. Disculpeu, ara que el Barça fent nous fitxatges que torna a la Provítola, veurem si els seus 10 punts de mitjana a la Lliga CB o 8 a l'Eurolliga es poden anar incrementant. Tot plegat amb el Barça que continua tancant carpetes, tancarà plantilla aviat amb el fitxatge de Miles Norris, un alepivot de 25 anys que ha jugat als filials de Grizzlies i Celtics. I ahir en aquesta festa, per cert, Marta, també es va determinar que Aina Ayuso, que doncs, va guanyar la Copa del Rei amb el Jaivis de Múrcia, era la millor jugadora, en aquest cas una jugadora de Sant Just d'Esvern, de la temporada. A més, va ser també MVP de la Copa, va ser cinquena de Lliga, va ser una gran temporada. I tot plegat conjurant el bàsquet espanyol per aquest Eurobàsquet que s'acosta. De moment, les perspectives en partits de pretemporada bones no semblen, però tot i així, la plantilla de l'equip d'Escariolo s'està fent i un jugador o dos encara descartats poden quedar, i esperem, i segurament ell és el primer interessat en esperar-ho, que no sigui el gironí Jan Kubasima.
No lo sé, al final él es el que va a decir los 12 que están dentro. Yo estoy haciendo lo que yo puedo controlar, que es entrenar lo mejor posible, y obviamente pues tengo esa ilusión, ¿no?, de estar allí, pero si no es así, pues ya te digo, intentar dar lo mejor posible de mí y afrontarlo con mucha ilusión.
Tot plegat mentre el Baxi Manresa comença a passar revisions mèdiques avui, demà fa la presentació, i la penya 3/4 del mateix, amb el primer entrenament ja programat per divendres.
Doncs seguim parlant de bàsquet, tot i que la Lliga Femenina no arrencarà fins al 4 d'octubre, els equips sí que ultimen detalls i s'identifica, per tant, la faena als despatxos. Prova d'això és el fitxatge que vos explicàvem ahir de Mariam Koulibaly per l'Uni Girona.
Bueno, hace muchos años que me gustaría jugar con el equipo de Girona. Después de todo el trabajo que hace el año pasado, me permiso firmar a Girona y darle toda mi fuerza para ayudar al equipo, para pasar nueva experiencia.
I amb el calendari ja sortejat, la temporada se preveu intensa i Joan Fitó també força oberta.
A veure, és cert que el nivell ha pujat, sobretot a la part alta de la classificació. València és una realitat fa anys, Salamanca, evidentment, també, i les últimes temporades s'hi ha sumat Saragossa, que està fent molt bé les coses. L'objectiu i el que està treballant l'Uni, però, és molt clar, competir i guanyar contra aquests tres equips. L'aposta és decidida, renovacions importants com Chloe Bibi o Clara Holm, i sumar peces determinants com Laura Quevedo i Mariam Koulibaly. De Koulibaly en va parlar ahir el Tot Costa una vella coneguda de Fontejau. Laura Antoja, que va ser entrenadora de l'Uni uns mesos la temporada 23-24, explica que la seva incorporació és un gran moviment per Girona i que l'ex de la penya farà un pas endavant.
Crec que arriba en el seu millor moment, és a dir, és el moment en el qual les apostes personals s'han de fer, i ella mateixa, doncs, si en una lliga com la Lliga Endesa femenina s'ha convertit 12 vegades en MVP, no?, i penso que per ella és el següent pas que li toca, no?, aleshores, que ho aconseguirà el primer any, potser no serà el pivot referent de l'Eurolliga, però estic convençuda, doncs, que serà un referent d'aquest equip per poder competir bé a l'Eurolliga, no? Llavors penso que ella sí que farà el pas endavant.
A més, Antoja explica que Roberto Íñiguez, tècnic del Girona, farà encaixar Koulibaly a l'esquema de les gironines i que la seva arribada potenciarà a les seves companyes.
I per cert, que avui en esta Lliga Femenina ha arrencat la penya, és el primer equip dels catalans a ficar-se en marxa, avui fan les revisions mèdiques i també el primer entrenament. I el US Open de tennis està disputant ja la prèvia amb una única representació catalana. La barcelonina de 26 anys, Guiomar Maristany, ha guanyat el primer partit i avui jugarà el segon contra la japonesa Aoi Ito. Més enllà d'això, hi ha un nom propi que destaca per sobre de la resta, i és Carles, el de la veterana Venus Williams.
Que tornarà a jugar un obert dels Estats Units als seus 45 anys, aquest cop amb la invitació de l'organització. Una de les grans del tenis mundial, després de deixar les pistes durant un temps, va decidir tornar a la competició simplement per al plaer de superar-se. Ja ho va fer fa uns dies a Cincinnati, on va ser eliminada en primera ronda, i ara ho tornarà a fer a Nova York.
Per mi, una bona part de la meva motivació és poder jugar i jugar al màxim de les meves possibilitats. Mai he deixat de donar-li a la pilota, inclús quan estava fora del circuit, potser no tan fort com si estigués jugant en un torneig, però he seguit jugant. Crec que en el dia a dia has de viure amb les teves normes. Han de ser les teves, sense que importi el que puguin dir o pensar els altres.
Williams va debutar en aquest US Open amb una derrota i el doble mixta, formant parella amb Reli Opeka. Recordem que la jugadora nord-americana ha guanyat 7 grans slams durant tota la seva carrera esportiva. Fa 30 anys, de fet, que va debutar al circuit femení de tennis quan només tenia 14 anys.
I en Entrem ara en els dos últims minuts de programa repassant la resta de l'actualitat esportiva i comencem per l'hoquei patins blaugrana.
Amb la renovació de Marc Grau pel Barça per 3 temporades més, les dues parts han arribat a un acord per a la renovació del contracte que finalitzava el pròxim estiu. Ara s'allarga fins al 30 de juny del 2029.
En Ricard és un home amb molta experiència, venia del Porto, crec que ha fet unes grans campanyes allà, ha guanyat Champions, ha guanyat Lligues, ha guanyat Copes, i considero que el cos tècnic en aquest cas han vingut també amb molta motivació com tots els jugadors i creiem que es poden fer coses maques, però s'ha de treballar per poder aconseguir tots els objectius.
El jugador del Lloret va arribar al Barça l'estiu del 2022 procedent del Liceo i des d'aleshores ha sumat un total de 92 gols en 142 partits amb la samarreta del Barça.
Ara fem un altre apunt, en este cas de la Copa de la Reina de Futbol.
S'ha sortejat aquest matí i pel que fa als equips catalans, els partits són aquests: Cornellà Europa i Balears AM Lleida. En aquesta ronda encara no hi entren els equips de primera divisió.
Parlem també d'un tancament parcial en la primera divisió de futbol.
El comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat el Betis amb el tancament parcial d'un sector de la Cartuja un divendres sobre la segona jornada de Lliga en un partit contra l'Alavés. La sanció, que afecta uns 200 seients, és conseqüència dels incidents que es van viure en el partit de la Lliga passada contra l'Atlètic Club en el Benito Villamarín.
I un últim apunt en relació a Andoni Zubizarreta,
que ha deixat el seu lloc com a director esportiu del Porto, un càrrec que ocupava des d'abril del 2024, segons ha anunciat el club portuguès en un comunicat. L'exporter blaugrana va formar part de la candidatura d'André Vilas-Boas a la presidència del Porto.
Doncs fins així la informació esportiva. Més esports a partir de les 7 en el Tot Costa. Sergi Camps.